Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, a les 12:01 del matí. Avui és 11 de juliol i divendres. Molt bon dia. El temps por respecte, diuen que mos vindran tronaes, però bueno, per si acaso nosaltres disfrutem del que tenim. Notícia preocupant, perquè la Guàrdia Civil investiga la pressió de 5 cadàvers que s'han trobat en aigües de Castelló de la Plana, aixina com en les platges castellonenques del Belcaire de Moncofa i del Cirerer de Xilxes, també a Sagunt i Cullera. En este últim cas, en el de Xilxes, van ser els banyistes els que van avisar que hi havia un cos a l'aigua. Els cadàvers estaven en avançat estat de descomposició, fet que apunta que han estat a l'aigua durant molts dies. De fet, fonts consultades no descarten que apareguen més cadàvers. Segons ha confirmat fonts de la Comandància Provincial de València, els cossos han sigut traslladats a l'Institut de Medicina Legal de València, on es treballa en una identificació que es preveu complicada per l'estat dels cossos i per l'absència total de dades per a contrastar les mostres. De moment, no es descarta cap hipòtesi. Tampoc que podrien procedir d'alguna pastera amb migrants a bord. Un dels cossos, de fet, portava un xupetí, com els que s'utilitzen en les pasteres. Per ara, en tot cas, no han transcendit més detalls. La policia judicial de Borriana s'ha fet càrrec de la investigació.
Descanso amb tu sempre al costat, fent mirar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
I efectius pertanyents al subsector de trànsit de Castelló han investigat un conductor presumpte autor de 3 delictes: contra la seguretat viària, en conduir de forma manifestadament temerària, abandonar el lloc del sinistre vial i mancar del permís de conducció, retirat per sentència judicial, així com per un altre delicte de lesions per imprudència greu. Els fets van passar a les 8:05 del passat 24 de maig a la carretera CV10 entre Vilavella i La Jana, a l'alçada del quilòmetre 27 al terme municipal de Borriol, quan es va produir una col·lisió entre un totterreny i un turisme, resultat d'anys de consideració en tots dos i ferit greu el conductor del totterreny, mentre que el conductor de l'altre vehicle implicat va abandonar el lloc. La investigació ha sigut duta a terme per la Unitat de Recerca de Seguretat Viària del subsector de trànsit de Castelló i ha culminat en la identificació i investigació del conductor del turisme absentat, que és un home de 35 anys a que se li investiga per 4 delictes ja descrits. I la Guàrdia Civil ha reforçat la lluita contra la venda de productes falsificats en zones turístiques de la província, amb especial atenció en Alcalà de Xivert i Alcossebre, també en Peníscola, en 2 operatius recents que s'han incautat més de 1.900 articles falsificats. En Alcalà de Xivert, Alcossebre, s'inspeccionaren vendedors ambulants en àrees turístiques on se van localitzar alrededor de 1.000 prendes falsificades de conegudes marques, camisetes esportives, polos, bolsos i també banyadors. I a Peñíscola s'ha desplegat un operatiu especial contra aquest top manta en passeos marítims i carreteres d'accés, interceptant vehicles amb més de 900 artículos preparados para la seva venda, tal como sabatillas, pantalones y también camisetas. Las intervenciones han concluido con la imputación de delitos contra la propiedad industrial y sanciones administrativas. Ya sea Villarreal ha tingut lloc la presentación del 21 campeonat ornitològic de la Comunitat Valenciana, ha sigut a les 10:30 del matí, i durant el matí tindrem el regidor encarregat de l'àrea. I també, avui a les 5 de la vesprà, estarà la cloenda del 750 aniversari de la Carta Pobla de Vilanova i la Geltrú, a la que assistirà l'alcalde de Vilareal, José Benlloc, i la vicealcaldessa de Vilareal, Maria Fajardo. Serà en Vilanova i la Geltrú. També, a les 11 de la nit, tindrem el plec a la fresca, concert de l'orquestra de Pols i Pua, Francesc Tàrrega, lloc a on? Així, a la plaça major de la ciutat de Vila-real, recorden, a les 11 de la nit. I ara anem a donar-li pas a això que fem tots els dies, i és a posar en valor la nostra llengua. Anem a conèixer la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Jupetí. El jupetí, pronunciat en molts pobles valencians, jupetí, és una peça de vestir sense mànegues que cobreix el pit i l'esquena. En la indumentària tradicional tenia un gran escot en la part de davant, a vegades cobert amb solapes, i es tancava amb botons de dalt a baix. Habitualment estava confeccionat amb teixits de seda o vellut, amb ratlles, flors o altres motius ornamentals. La paraula jupetí té una llarga història. S'ha format a partir de l'afegiment d'un sufix de caràcter diminutiu al mot jupa, que procedia del mot àrab jubba, i que entre nosaltres es popularitzà inicialment com a aljuba, amb l'article integrat. Amb esta primitiva paraula es designava una túnica llarga que arribava fins als genolls, amb les mànegues curtes i estretes. I així és com apareix citada en la crònica del capellà d'Alfons el Magnànim, Melcior Miralles, que l'any 1435 narrava que «los moros anaven vestits amb riques aljubes».
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata, con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Últims dies per a renovar el teu abonament del Villarreal fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es. Sabor a Champions. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Campanya d'abonaments del Villarreal. Últims dies de renovació. Recorda, fins a este dissabte 12 de juliol.
En la força de grues Tomàs, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
El Mercat Central de Villarreal, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Villarreal, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Com vostès ja saben, farà aproximadament uns 20 dies a la localitat d'Orpesa, el passat mes de juny, Rafael Albert va estar investit nou alcalde d'Orpesa després de formalitzar-se un pacte de governabilitat. Rafael Albert, amb una dilatada trajectòria política i una àmplia experiència en la gestió local, torna al càrrec amb el compromís de promoure el desenvolupament econòmic, turístic i social del municipi. Bon dia, alcalde.
Bon dia.
Una altra volta al capdavant d'una localitat en tantíssimes activitats com té la localitat d'Orpesa, no?
Pues sí, una altra volta, conforme dius. Han sigut 20 anys ja anteriorment d'alcalde, 4 anys l'última legislatura en l'oposició i ara pues, en el pacte que vam firmar en Vox i Ciutadans, pues ara ja s'ha fet el canvi, ha estat Araceli de Moya de Ciutadans els primers 2 anys com a alcaldessa i ara des del 21 de juny estic jo.
Bé, vostè, Albert, estava de vicealcalde també i de regidor de turisme, no?
Sí, sí. Jo he portat durant 20 anys i en aquests 2 anys primers d'esta legislatura les mateixes delegacions que he portat, com he dit, fa 20 anys. sempre he portat policia, turisme i hacienda, i continuo el mateix.
És a dir, en aquests dos anys que queden de legislatura, el que vostè havia posat en marxa a les seues regidories, evidentment, van a continuar en aquesta línia. Sí. Vostè va dir, el dia de la seva investidura, que donaria a conèixer, o estava previst donar a conèixer, les àrees i competències de cadascú dels membres. Ja hi ha coses designades, alcalde?
No vaig dir perquè en el pacte està que les àrees continuarien les mateixes. L'únic que canvia era l'alcalde per el vicealcalde i ara alcalde, vicealcaldessa. És l'únic que canvia.
És a dir...
Ara Celi tindrà les mateixes àrees, els dos consellers de Vox tenen les mateixes àrees i els cinc del meu grup, cinc i sis, tenim les mateixes àrees.
És a dir...
Les àrees no se toquen.
Entonces, a l'equador de la legislatura, en el plan que se fa a principi, quan vostès decidissin firmar i se acord, per a desenvolupar este pacte, no hi ha ningú... La fulla de ruta és la mateixa, és a dir, no veurem ningú canvi en ninguna àrea.
No, només canvia l'alcaldia. Això és el pacte firmat, que per exemple Juan de el conseller Juan García de Vox porta cultura, porta estos dos anys i portarà la cultura els dos anys siguients. O sigui, les àrees són les mateixes, no se modifiqui ni una. Així està firmat el pacte.
Entonces, Albert, continuem en la mateixa dinàmica que teníem fins ara. Nosaltres, per exemple, Orpesa, Castres Altures, la població s'ha incrementat en quina quantitat de gent al començament de l'estiu?
Pues una quantitat, jo crec que més que l'any passat, no? Però ara no tenim encara els datos exactes, però normalment el pico del mes d'agost tots els anys pues, s'incrementa de 13.000 i algo que som empadronats entre 110 i 120 el pico, 1.000, 110 i 120.000 habitants. És una cosa fora de sèrie que és, bueno, és que en els serveis que tenim no podem donar bastó i estos dos mesos.
Alcalde, coses, per exemple, de les que poden gaudir en aquests moments per exemple, este pròxim cap de setmana, des de la regidoria de turisme, li dic esta regidoria perquè la porta vostè, però evidentment pues, la de cultura o la de... Coses que podrem anar a gaudir a Orpesa?
De totes formes, conforme vos he dit antes, és que totes les dies de la setmana tenim activitats. A mi, per exemple, jo vaig assistir al Preorfim, que són uns concerts de miniatura, diguem, que després dels primers dies del mes d'agost és l'Orfim, és el Festival Internacional de Música Clàssica. Però totes les dies tenim alguna cosa. Si parlem de fin de setmana, tenim que destacar que a les 6:30 el dissabte tenim la festa de la Virgen del Carmen en el Club Nàutic. O sigui, una festa que és el dia 15, però se traslada al 12 pel tema del fin de setmana, no?
Sí.
És una missa que se fa a l'aire lliure en el Club Nàutic i després la imatge puja a una barca i se ve, va, no sé, pues, està a l'altura de Amplàries i torna per dins la mar. Esperem que mos respecte i que faci bona mar per poder així. També el catamaran pues, porta al públic que pugui cabre el catamaran detrás de la Mare de Déu. I tots els socios en les seues barques pues, també fan una espècie de professor marina. Vale? I quan s'acaba, primer que res la missa, la carpa del Club Nàutic, després d'aquesta processó marítima, i després ja se repartix sardina a tots els assistents.
Perquè...
Sí,
perquè, mire, l'edició del festival Una Pop s'ha aplaçat, no, regidor? Perdó, alcalde?
Sí, l'Una Pop, que porta turisme, s'ha aplaçat perquè són uns concertets que se fan divendres i dissabte, s'haurien de fer divendres i dissabte i diumenge, però com m'estan donant mal temps, s'aplaça pas després de l'Orfim. Després dels primers dies d'agost, que serà l'Orfim, farem l'Una Pop. Però continuaran, per exemple, el dissabte i el diumenge en la Playa de la Concha, el beach tennis, un tennis adaptat a la playa. Una festa especial, que se fa una espècie de gincana que ho fa turisme. El del beach tennis ho fa dels esports, la regidoria d'esports. Hi ha una visita guiada al casco antic avui divendres que la fa Cultura. El diumenge tenim el cine estival que ho fa Turisme. I després anem amb un concert de Donsa Inés i Tarbaleters, sí, que se fa a la Biblioteca d'Amplaris, allí on està la Playa Verde, sense cadires, pues allí se fa un concert perquè coneguen també tots els que ens visiten la cultura que tenim així. Donsa Inés i Tarbaleters estan allí donant un concert el diumenge a les 8:30 de la vespre.
És a dir, activitats...
No se poden avorrir.
No, activitats tots els dies. Alcalde, per el que fa a l'experiència que vostè ha tingut com a estar de cap de la localitat, com ha evolucionat Orpesa des del seu punt de vista, des del temps que vostè l'ha governat, que són molts anys, a quan... va estar durant un temps vostè que no van estar al govern i ara que ha tornat, és a dir, ha notat canvis?
Bueno, en esta última legislatura sí que he notat canvis perquè jo recordo que en el DNA me vaig deixar, és un exemple, no? 48 sí. policies i en el 23 quan vam entrar doncs n'hi havia 28. No sé què ha passat, però jo recordo que l'oposició me va demanar un pleno extraordinari per veure què passava en el personal i el primer que vaig detectar és que des del 19 al 23 n'hi havia 40 nòmines menys, o sigui, 40 funcionaris menys d'aquest ajuntament, i això són molts. Això són molts, i entonces anem un poquet a rastre hasta a veure si podem completar la plantilla i treballar al 100%, perquè si en cas que només vingui gent d'estiu, n'hi ha feina tot l'any, perquè n'hi ha que preparar padrons, és molta la feina que n'hi ha, perquè és un pressupost molt alt el que tenim, que són 25 milions de pressupost, i fa dos mesos vam fer una modificació de 10 milions, o sigui, econòmicament l'Ajuntament està molt bé, està perfecte, no tenim cap préstamo, està en un remanent de 24-25 milions d'euros de remanent, però el que no tenim és funcionaris. Jo recordo que hem estat sense interventora durant 8 mesos i sense tesorera 3 o 4. Ara, gràcies a Déu, el dia 1 de juliol ja van entrar interventora i tesorera i ja per almenys tenim firmes per poder pagar. És que el que demanem és firmes per poder pagar. O sigui, està sanejat de l'Ajuntament, econòmicament està molt bé i no podien pagar. Això un poc el tema del funcionament de l'Ajuntament, el que jo he trobat.
Home, a veure, ha sigut un... Vostè era conscient de que això estava passant? És a dir, perquè, clar, vostè estava en l'oposició, però estava pendent de com s'estava gestionant l'Ajuntament. Ho advertia dels problemes que se podien trobar?
No creia que fos tant, això és la veritat. Sabia que això era cosa mal perquè inclús mateixos funcionaris m'avisaven, però no creia que això era mal. Però, bueno... la nostra feina és treballar, però l'Orpesa, sigui com sigui, nosaltres estarem a Perganyó, treballarem les hores que faci falta, que és que l'oposició ens diu que no estem treballant, les hores que faci falta, per això jo dic que ja me n'aniré content l'any 27, antes de que jo ja acabaré en aquests dos anys, me n'aniré content si me deixaré l'Ajuntament ja en perfectes condicions per poder tirar-lo avant, i bueno, jo crec que el carrer se nota menys, no? El carrer, pues, se funcione menys gent, però jo crec que està més normal. Estem en les playes preparades. Sobre el tema de la regressió que tenim, vam estar despús ahir, vam estar sí. a costes per veure si ja se talla el tema de la regressió, que va vindre a ser-hi, per supost, també, que no n'hi ha cap duda que ella vindrà ni conforme jo he anat en ella quan ella era alcaldessa. La continuo igual, tot igual. Vale, i lucharem tots des de l'equip de govern, no vull destacar ni un ni l'altre, tots des de l'equip de govern, perquè l'Ajuntament funcione, el poble vagi avant i que creixi la feina, el treball, per tot el món.
Vostè diu que el seu fi és deixar-se a l'Ajuntament tal com se'l va deixar vostè en el 2019.
Sí, parla del tema de funcionar.
Sí, sí.
Perquè... que no se retrasa res, és l'únic que demana que no se retrasa, retrasem molt llicències d'obres, retrasem molt el pago, i claro, és incomprensible que un ajuntament que no tingui que el tema econòmic estigui sanejat i que tardem un poquet a pagar, però pel tema de firmes.
Clar, si el tema administratiu se bloqueja, després una cosa va darrere de l'altra i tot se bloqueja, és a dir, no se poden fer contrataccions, perquè això el que fa és tallar a totes les regidories perquè no se pot portar endavant els projectes. Han tingut problemes en aquest sentit?
Sí, sí, no se pot portar endavant, no, se retrasen. Se retrasa molt i entonces és el que pareix que no isquen els projectes, no pareix el Xina no isquen els projectes, però és per falta de la burocràcia de solucionar els dos problemes. Però bueno, torne a dir que entre tots ho tirarem endavant, en tot l'equip govern, sense destacar a ningú, tots estem treballant i tots estem en la mateixa direcció perquè el poble, com ha sigut sempre, i jo crec que tots els consellers que ens presentem estem per lo mateix, perquè el poble sigui el més visitat, a ser possible, de la província, i jo me dedico a turisme i vaig a totes les fires que anava antes també per promocionar el poble, perquè sí, el 99,9% tot el món treballa i tot el món viu del turisme, directa o indirectament. Sí. Entonces, lo que volem és que el poble s'alce en treball, en tot, i que funcione com ha funcionat sempre. Esto de la legislatura passada també ha funcionat, jo no tinc que dir que no ha funcionat, sinó ha funcionat, però anem a veure si ho podem millorar.
Mire, vostè, és la primera volta que governa en coalició, és a dir, que necessita esta aliança de Vox i de Ciudadanos?
Sí, jo sempre he governat en majories. Des del 2003, la primera majoria que vaig tindre va ser 95-99, 99 vaig passar a la posició una altra vegada, i del 2003 al 2019 sempre he governat per majories. Però jo crec que en aquest moment no hi ha cap problema en el pacte, perquè tots ja estem per la labor, que tots som com persones, i les persones parlant s'entenen, i tots, com tots estem per tirar avant el barco, per tirar avant el poble, no n'hi ha la més mínima, n'hi ha alguna cosa per dir coses ideològiques, però se parlen i tots estem d'acord en el que parlem. Jo sempre dic que a vegades són més les persones que els partits, no? Sí. Si les persones ens porten bé entre nosaltres, pues, i és el que està passant així. Jo tinc que donar les gràcies tant a Ciudadanos com a Vox, que així no tenim cap problema, vale? Que així ho portem tot per unanimitat a les juntes de govern, als plenos, i la cosa està funcionant.
Vostè va dir...
Ara, des d'aquest d'inici de la legislatura.
Vostè va dir el dia de la investidura que estan fent un exercici de responsabilitat.
Bueno, responsabilitat perquè cada un se té que agarrar la seva dedicació, la seva delegació, i ser responsable d'ella, i que estiguem tots d'acord amb el que estem fent, que és el que estem dient. Nosaltres ens reunim tots els dimarts i cada un diu el que està fent o el projecte que té, i hem d'estar tots d'acord i ja està, ara no hi ha cap problema.
Mire, com a alcalde, estar en una responsabilitat compartida és igual que com a vicealcalde?
No. L'alcalde té la responsabilitat, perquè l'alcalde té la responsabilitat de tots els regidors. Com vicealcalde, pues, està un poc al costat de... un poc amuntó, al costat d'Arceli, perquè ella no m'ha deixat mai al costat, igual com jo d'ella. L'altre dia vam d'anar a costes la regidora de Plaies i jo, i vaig dir, no, ella ven nosaltres. I va vindre a Arceli, nosaltres vam anar els tres.
I com
és el que crec que de fet.
I com a alcalde és complicat posar dos partits més, a més del seu, que vostè és del Partit Popular, d'acord en la projecció que té que tindre Europa?
No, perquè com tots volem el mateix, tots volem que Europa avance, pues, i jo crec que com anem al mateix barco i remem a tots la mateixa direcció, no és gens complicat.
Perquè al mateix temps que vostès canviaven d'alcaldia, és a dir, passava de Ciudadanos al Partit Popular, hi havia una altra població que tenia aquest conflicte en el mateix moment que vostès canviaven. Vostè va tindre algun tipus de dubte de que tingueren vostès problema?
Ni un. Digo, des del primer moment està, a més, que se nota, eh? Se nota quan tens reunions semanals en el tema de la Junta de Govern i després estàs al mateix edifici, estàs parlant a cada moment, cada moció que ho portes, si ho parlaven els altres grups o cada punt, ho parlaven tots i sense cap problema. Jo no havia dubtat mai de que poguera passar algo ixe dia que no se feré el traspàs, de que algú no vinguera al pleno, com me dien, no? Que algú no anirà al pleno, no votaran a favor. No he dubtat en cap moment, però en cap moment.
És a dir, no han canviat des del primer moment que signen el pacte fins ara. Ningú dels dos partits, és a dir, vostè ha notat el mateix recolzament tant en Ciudadanos com en Vox?
Igual com està antes que nosaltres. Jo sempre li he dit que a la Fèlix, en l'alcaldessa, que tenia la malaltat, l'ha tingut des de l'últim moment, fins que han canviat, i ara en aquests moments ja s'ha fet el mateix.
Sí, però sap el que passa? L'alcaldessa, Araceli, la que ha sigut alcaldessa fins ara, fins a que vostè ha reprès el càrrec, ella ho ha dit. És a dir, no ha tingut cap problema al dir que s'ha sentit recolzada, s'ha sentit que tot s'ha consensuat, perquè ella ha estat dos voltes al govern. I el que ha notat en esta legislatura no ho havia notat en la legislatura passada. És a dir, ella ho ha fet públic. En vostè no havíem parlat mai i sí que tenia ganes de que vostè em diguera si sa sensació la tenia, vostè.
No, per supost, ho vull dir des del primer moment, per supost. Ella, el que l'ha notat, ara et vull fer una pregunta a vostè, ha notat que pa milloria, no? Pa millor en aquesta legislatura sí. Que l'anterior.
Sí, vale, ella ho ha dit públicament.
Sí, a mi m'ho ha dit, que ella està superbé en mi, superbé, i jo també ara, en ella. I ella diu que, bueno, en l'altra legislatura no ha trobat aquest recolzament que està fent dir, si nosaltres som 6 regidors del Partit Popular, que l'han recolzat en tot moment, i sobretot jo, a mi m'ha paregut tot bé el que ella ha fet, i si alguna cosa no m'ha paregut bé, ho ha fet igual, i li ho he dit, i mira, perquè jo crec que parlant les persones s'entenen, no? Jo, a ella, de lealtat absoluta durant els 2 anys, i ella ho sap això, per això ho diu, i a mi m'ho ha dit, és que és molta diferència governar en uns o governar els altres, i jo també dic el mateix, i jo estic contentíssim conforme s'estan portant tots. Ella també, sinó també els dos regidors de Vox.
En este cas, el que parlàvem de quan us alcalde o alcaldessa, en el cas d'Araceli, dir que els projectes els tens igual, però d'una manera sí que se poden materialitzar perquè no hi ha cap trava, i en altres ocasions, quan veus que gent que té que governar amb tu te posa traves, pues la situació no és la mateixa. En el seu cas, imagine que vostè sentiria el mateix, no?
Pues sí, segur.
Clar, vostè com...
Jo dic que en ella... En ella no n'hi ha ni un problema ni mig. Si jo, hi ha uns premis que se donen en Castelló, en no sé on, i tu pots dir, sí, pues ves tu que jo me quedé. A nit, per exemple, ella tenia vist emprendre i jo tenia que anar a 2 llocs i no, ves tu allí com a vicealcaldessa, que a més ho porta ella perquè porta comerç, i jo aniré a acudir als altres llocs. I mos anem repartint el treball i jo crec que ella està contenta de mi com jo estic content d'ella.
Pues mire, sap què passa? Que és que després d'esta setmaneta fatídica que portem en sentir els polítics que se tiren els trastos al cap, què vol que li diga? Pues també està bé que diguen que la gent és capaç de consensuar, que treballar en equip, que portar una població endavant, i sobretot en este moment, que és una població que s'ha incrementat 3 voltes més o 4 més de lo normal, pues és com allò de, pues això, de posar-nos contents cada cap de setmana, que vol que li diga.
Pues sí, és que nosaltres ens presentem per això, a nosaltres ens paguen per això, perquè portem tot el tema avant, el poble que creix, que ens paguen els veïns, per tant nosaltres tenim que complir, tenim que treballar i tenim que portar-ho el millor possible entre nosaltres. El que no podem fer és anar per detrás d'uns i dels altres, no, així se parla tot. Quan un no està conforme a algo, ho diu, però tranquil·lament, i entonces se mire, se parla, se soluciona, i parlant-se de pot solucionar tot, i conforme dic, són les persones a vegades més que els partits.
Pues Rafael Albert, alcalde de Orpesa, gràcies per haver-nos atès i gràcies per transmitir-nos aquesta tranquil·litat i la capacitat de consens que tenen en esta meravellosa localitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
O de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer?
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens ben propet. Tens de tot,
Vine y pregunta a la cooperativa Oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
Voy a gritar si tú no quieres venir. Me aburre todo en lo que pienso. Porque pienso en el futuro y veo el cielo frente a un puente y saltando de la mano gritas Pablo, no me sueltes, yo te agarro cuerpo a cuerpo con más fuerza que un tornado y tú dejando que te adore me devuelves el abrazo y se
Miren, i ara tinc el regidor de Congressos de l'Ajuntament de Vila-real, tinc a Javi López amb mi. Bon dia.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia, Txelo.
Perquè este matí a les 10:30 del matí ha estat la presentació del 21 Campionat Ornitològic de la Comunitat Valenciana, que se farà així.
Sí, se farà a la nostra ciutat. És un esdeveniment que considerem que és molt important i pot ser molt positiu per a la nostra ciutat. Que el presentem en molt de marge perquè estem parlant de finals d'octubre, principis de novembre d'enguany, però ja sabem que l'estiu passa volant, per desgràcia, i aquells que tenen vacances ho sabran molt bé, i volem donar-li ja promoció, difondre-ho i donar a conèixer, sobretot per a la gent que puga estar interessada en participar com a concursant i també per a tot aquell que puga tindre interès sobre aquesta matèria, que conega que això se farà a la nostra ciutat i que podrà anar a visitar-ho.
Com pot participar la gent? És a dir, quina dinàmica se gasta?
Bé, estem parlant que això és un campionat federat organitzat per la Federació d'Ornitologia de la Comunitat Valenciana, que això és important. Este campionat engloba a les tres províncies, Castelló, València i Alacant. Cada any es fa en una d'aquestes províncies. Enguany li toca a la província de Castelló i podríem dir ja que els amics de la Federació Ornitològica van pensar directament en Vila-real perquè van tindre una molt bona experiència, perquè cal recordar a aquells que ens escolten que aquesta iniciativa ja va tindre lloc a la nostra ciutat en la seva edició número 18, ara serà la 21 i va ser a l'any 2022. Aleshores ens van plantejar la possibilitat de repetir aquest esdeveniment, teníem una experiència molt positiva i una valoració positiva de l'impacte que va tindre aquest campionat i volíem repetir. Pel que preguntaves de com pot participar la gent, al final, com parlem que és un campionat federat, hem d'entendre que això té un nivell de professionalitat una miqueta major, però tot aquell que estiga interessat o que ja estiga en el món i tal volta no estiga federat o no competisca perquè fa, diguem, d'això més que algo de campionat, o fa més algo propi, com un hobby... pot informar-se a través de la federació, que tenen xarxes socials i segur que els informaran, perquè estem parlant que dins de la federació hi ha al voltant de 80 associacions del mundillo, que tenen més de 2.500 socis, és a dir, que si algú té la inquietud o ja treballa en este camp a nivell això particular de hobby, d'afició, que també se pot informar per tal de professionalitzar un poc tot això. Qui no coneix res d'este món, com pot participar? Simplement visitant aquest campionat, perquè estem parlant que és una activitat que es fa al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, que per a qui no ho sàpiga està situada al carrer Miralcamp, número 45 de la nostra ciutat de Vila-real. I allí s'exposen tots aquests animals, ara després repassarem dates, i estan tots exposats i aquell qui tinga curiositat pot anar a visitar-los i veure, perquè la veritat que n'hi ha autèntiques obres d'art de la natura, perquè aquests animals són molt variats i els criadors estan encantats, els cuidadors, de mostrar a la gent tots aquests animals que ells tant volen i tant cuiden per a que el coneguen i tal volta pues, crear noves aficions i noves passions per l'ornitologia i per les aus.
Clar, quan ha entrat vostè, jo li he preguntat, clar, no estava en aquest moment, vostè no era regidor, però sí va estar en aquesta trobada, perquè clar, ho parla en més propietat quan ha vist el que és l'event. Les persones que tinguem que anar a veure-ho, què trobarem allí? És a dir, la gent, el públic de fora.
Bé, si situen el centre de congressos, tenim una nau enorme, diàfana, no veuran aquesta amplitud per cap lloc. Veuran pileres i pileres d'estanteries, per dir-ho d'alguna manera, on en les seues gàbies homologades i cuidades per tal de participar en el campionat trobem espècies d'aus de diferents característiques, perquè en funció també de l'edat i de la categoria en la que concursen pues seran d'una manera o d'una altra. Jo diria que per al públic en general, aquelles que més els poden cridar l'atenció són les que competeixen en diguem, la categoria de colors, per allò de lo visual. Mm-hmm. I podem veure molts colors, varietats d'animals, però hi ha moltes varietats de categories. Vull dir, se valora el color, la postura, després hi ha híbrids. Vull dir, hi ha moltes categories. Clar. Que al final el que fan cada un és puntuar, perquè estem parlant de que este campionat ornitològic organitzat per la federació és puntuable per a després anar a tres tipus de campionats d'un calat uh-huh. major. Uh-huh. Pues, s'organitzen a nivell local ja campionats, després tenim l'autonòmic i quan puntuen a l'autonòmic poden arribar al nacional i després competir ja a nivell de tot el món. Aleshores és important també recalcar això, que no és només una exhibició o algo particular, sinó que té un grau de professionalitat tal que un esdeveniment que se farà així a la nostra ciutat pot tindre repercussió en que després aquests animals puntuen i guanyen medalles i reconeixements a nivell nacional i inclús internacional.
Estem parlant de tot tipus d'aus?
Estem parlant d'aus, generalment, en la majoria de categories, de menys d'un any de vida, perquè parlàvem aquest matí en la roda de premsa, jo també parlo sense ser cap expert, però sí en tot el que m'he pogut informar i el que he tractat en la federació. Estem parlant que el temps de cria és prou, diguem, limitat i el temps de cria finalitza, haurà finalitzat al voltant de fa un mes, més o menys al mes de juny. Entonces, i les aus que ara naixen i han criat, diguem que van agafant forma fins a arribar més o menys a l'octubre, que és quan començarien a competir en tots aquest tipus de campionats, com el que farem així a Vila-real. I competeixen des de més o menys el mes d'octubre fins a el mes de gener aproximadament. Vull dir que el temps de competició és molt reduït perquè se centra també la gran part de l'any en ixa cria. Aleshores, moltes d'ixes aus són menors d'un any. Però també n'hi ha altres categories més específiques, que ja parlem d'aus de 2, 3, 4 anys, sobretot aus xicotetes. Ja li dic que jo tampoc sóc un expert, però pel que he pogut conèixer. Però sí, trobem varietat en funció de la categoria a la que se van a sometre, diguem, a aquesta qualificació. Una qualificació que se fa per part d'uns jutges professionals que venen d'altres províncies de la Comunitat Valenciana, que el dia 25 es rebran així al centre de congressos a Espardals i a partir del dia 25 comencen a qualificar-los 1x1. Estem parlant de que es qualificaran al voltant o es juzgaran al voltant d'uns 3.000-3.500 exemplars, vull dir, una gran quantitat, i després que aquestes 3.000-3.500 aus són, diguem, propietat del voltant d'uns 300 criadors que són els que venen a participar en aquest esdeveniment. Tot això en què es traduís? Es traduís en que són 300 criadors, en les famílies que venen, inclús en equips, perquè hi ha que són prou professionals i porten un equip darrere, que es queden a dormir a la nostra ciutat, que mengen als nostres establiments, que van als nostres comerços, vol dir que és un impacte econòmic molt positiu per a la nostra ciutat i és un impacte a nivell de turisme i sobretot per al sector serveis. I no només extraem tot el positiu d'aquest campionat a nivell de cura dels animals, d'entendre la necessitat de protegir-los, de preservar-los, d'educar a la gent en respectar-los, que a vegades això també és un debat molt interessant en espais que tenim en zones verdes, en zones protegides, quan a vegades la gent no respecta l'hàbitat d'aquests animals, que posa música a un volum molt alt que pot afectar al desenvolupament. Pues campionats com este també ajuden a fer un poc més d'aquesta consciència social cap als animals, la importància que tenen i sobretot la bellesa de contemplar aquesta natura.
Els 300 participants són tots de la Comunitat Valenciana?
Tots de la Comunitat Valenciana, sí. Perquè després, ja li dic, n'hi ha altres instàncies on si
clar, el que me referia jo, si pot algú vindre de fora i participar en el concurs de la Comunitat Valenciana.
A veure, al final estem parlant de federats de la Comunitat Valenciana, uh-huh. Però hi ha gent que és vinguda de fora, però clar, viu a la Comunitat Valenciana, està federada a la Comunitat Valenciana, és un mes, que al final això també és lo positiu, de que uno és d'on naix i no d'on viu, d'on està. Però sí, en principi parlem de Comunitat Valenciana, uh-huh. Però que li dia, perquè en altres comunitats també fan el seu propi campionat, puntuen i ja després van a altres instàncies. Diguem que la federació té aquesta composició a nivell de respectar les autonomies.
El concurs nacional on se fa, ho sap?
Sí, la final d'aquest concurs enguany se fa en la localitat de Jerez.
Clar, cada volta li toca a un. És possible que nosaltres poguérem ser també una seu a nivell nacional?
Bé, tot és treballar-ho, parlar-ho en la federació, al final també és una responsabilitat gran que estaríem també encantats d'assumir-la si és factible i per supost, sincerament, no sé la roda exactament ara en quin punt està o a quines autonomies li tocarà en un futur, però tot és treballar-ho i fer campionats com aquest pues mos dona moltes oportunitats. Clar. I hi ha un bagatge adquirit important de cara a si volguem assumir reptes com ser aquesta seu nacional dels campionats d'ornitologia.
Lloc ne tenim.
Lloc ne tenim. Ganes també.
I experiència per lo que fa a l'organització de les entrades i eixides, estem habituats quasi tots els caps de setmana quan tenim futbol, no?
Completament.
Bé, estarem amanits, no sé si n'hi ha algo més que vull concretar sobre este tema.
Bé, destacar, perquè crec que no hem dit les dates, del 25 d'octubre sí. Al 2 de novembre, i destacar d'ahir que el que és apertura al públic, és a dir, que la gent pugui anar a visitar, estem parlant del dia 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Val? Perquè la resta de dies és el que parlàvem, que és més específic, on els jutges estan fent una faena molt exhaustiva per a valorar tots els animals, on se necessita més tranquil·litat. Aleshores, això, 31, 1 i 2, apertura al públic. I també tindrem fira d'intercanvi entre criadors, és a dir, n'hi ha molts criadors que tal volta no concursen però sí que s'apropen al centre de congressos o a la seu del campionat ornitològic a fer intercanvi d'animals per a competir pues, en futurs campionats i també fira de productes, és a dir, hi haurà pues, determinades marques comercials, diguem, que promocionen els seus productes tots relacionats en tot aquest àmbit de les aus. I jo diria que fins ahir més o menys tenim tota la informació. De tota manera, el que diem al principi de la entrevista queda prou fins a la data del 25 d'octubre, que és la data inicial, ja anirem ampliant informació, fent difusió a les xarxes i sobretot que ja convidem a tot aquell que vulgui participar, tant concursant com simplement passant a visitar, que ho tinga en compte, que anirem fent-li memòria, però que participe perquè és un esdeveniment que tal volta així de primeres hi ha gent que no coneix res relatiu a les aus, però que estic segur que si s'apropa al centre de congressos se portarà una grata sorpresa, perquè al final estem parlant de moltíssims exemplars i això sempre crida l'atenció, i més quan són animals tan variats i tan diferents uns d'altres, i sobretot és algo tan visual com són els animals i més les aus.
De regidor de congressos anem a regidor de joventut. Cloendes.
Cloendes, sí.
El regidor de joventut ha visitat el campament del Júcar. Clar, quantes entre Cloendes i visites de campaments?
Últimament no parem. Però bé, és lo positiu de l'estiu de Vila-real, perquè Vila-real ara en estiu podríem dir que se ramifica, perquè arribem a molts llocs i per això fem aquestes visites als campaments. De moment ja hem pogut fer dues visites, van fer la visita al campament de l'Església Major, de l'Arxiprestal Sant Jaume, que l'any passat feia 10 edicions. Enguany hem tornat a visitar. Ells estaven, podríem dir que és el campament que més proper tenim de les nostres fronteres, que estaven en Atzaneta. Una visita molt grata. Vaig poder compartir amb ells la nit de porc, que també sempre és algo molt divertit. Dic així en els micros que vaig acabar disfressat, m'acabar pintats, però bueno, crec que també és lo bonic i lo positiu de fer aquestes visites, que és involucrar-te en allò que estan fent, no ser una visita institucional seria ni que tinguin que estar pendent de tu, sinó ser un més, com si fores un monitor més, un acampat més, o allò que necessiten, posar-te al servei d'ells i compartir aquesta experiència tan xula. I després, com dies, vam visitar el campament de Joventuts Carmelites, que és un campament conjunt que fan tant Júcar Vila-real com Júcar Onda. Vam estar molt contents de fer aquesta visita. Agrair també des d'ací al pare David Oliver, que és frare carmelita, que està tant ací a Vila-real com a Onda, qui també em va acompanyar a fer esta visita, que sempre fer visites en companyia és molt positiu. Vam estar a l'Arcón, en Cuenca, vam fer pues, un trajecte prou llarg, però al final arribes allí i és molt satisfactori perquè veus un bon ambient, veus els xiquets contents, els monitors encara més contents i encara sense signes de cansament perquè enguany hem fet una visita els primers dies i t'emportes pues, això, una alegria de tornar a Vila-real content perquè veus que les teues associacions, les entitats de la teua ciutat se ho passen bé, disfruten, t'acullen, veuen també el recolzament que fa l'Ajuntament i els vam fer un detall institucional a uns i altres, igual que farem a la resta de campaments que visitem com ja és tradició, que és un tubet de crema solar, xicotet, portàtil, que té una enganxina per a posar-lo a la motxilla. També sempre busquem fer ixe detallet que tinguem present els xiquets que l'Ajuntament, encara que no estiguen a Vila-real, els acompanya i perquè considerem que també ixe detallet ha de ser d'utilitat. Recorde que els últims anys els ha portat un raspall de dents, una tovallola de cara, pues enguany crema solar perquè ja ho hem vist en les onades de calor, que és molt important protegir-se del sol i els xiquets encantats. A partir d'ara pues, continuarem visitant tots els campaments que queden, que damunt la taula encara tenim Puríssima, Rosaris, Juïsos, tenim la Unió Musical La Lira, que per cert estaran en un poble que va ser afectat per la Dana, i encara així els han rebut en els braços oberts i l'Ajuntament de Vila-real està molt content. Farem una visita institucional també a l'Ajuntament de Sot de Xera per agrair-los tot aquest acolliment que han fet pese a les dificultats que han patit els últims mesos. I bé, al final és això que diem abans, estar de la mà de les entitats, acompanyar-les inclús quan estan fora de Vila-real i també veure allò que fan i sentir-nos orgullosos perquè ells són els principals exportadors de la marca Vila-real allà on van i defenen la seva ciutat i mostren l'orgull que tenen. I en relació a això tenim la cloenda del curs de monitor.
Sí, la cloenda dels 35, clar, perquè se té que formar a gent.
Efectivament.
Per a que vagi allí.
Al final és una roda i és retroalimentar tota aquesta història. Per això vull començar un poc explicant primer els campaments. Perquè tots els anys és un curs, el que fem a l'Espai Jove, el curs de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, val? És un curs molt, molt ben rebut. Molt ben rebut perquè al final tenim moltíssimes associacions, moltíssimes entitats, a part de la gent que té inquietud per tindre esta formació o per formar-se en general, però és molt positiu per això, perquè aquestes associacions necessiten gent formada, que siguin monitors, per a després poder fer tots aquests campaments. Sobretot també gent jove, que ara a l'estiu, que és una data en la que generalment els joves deixen d'estudiar fins que arriba a l'inici del nou curs, esta formació és una ferramenta molt gran per a trobar treball en el període estival, per a escoletes d'estiu, campaments d'estiu. Doncs crec que és superpositiu que anem nosaltres mateixa fomentant des de la regidoria de joventut ixa roda, l'entrar en ixa roda, perquè el que avui se forma a lo millor fa les pràctiques en un campament i després passa a formar part d'aquesta associació, l'any que ve es monitora en ixe campament, molts d'aquests xiquets que ara van a campaments i que saben el que és viure això voldran ser monitors en un futur i donar-los aquestes ferramentes perquè puguen formar-se i tindre monitors no només en il·lusió, sinó en preparació, que també és important, pues des de la regidoria de joventut creiem que és algo superpositiu i cada any ho veiem perquè és un curs que s'ompli i que ojalà puguem ampliar aquesta ràtio, però bueno, al final està limitat per una determinada normativa i per l'Institut Valencià de la Joventut, però que creiem que és superpositiu. És un curs que fem ara de manera intensiva en estiu i que fem en hivern, tardor-hivern, però ja no és de manera intensiva, sinó que se fa els caps de setmana.
En l'edat que té que tindre algú, el jove que estigui escoltant-nos per a fer aquest curs?
Bé, pues crec recordar que ara en la normativa actual està en 16 anys. Està en 16 anys perquè fins que no tens una determinada edat, que crec que són els 16 o els 18, ara no ho recorde bé, no pots fer les pràctiques, que això també és important. Uh-huh. Aleshores, se posa ixa limitació per tal de que no se te caduque la part pràctica, perquè al final estem parlant de que aquest curs de monitors, encara que és molt dinàmic, tota la formació que se fa en l'espai jove és la part teòrica, el bloc teòric. I després tenen un bloc de pràctiques que han de fer, pues, per exemple, en un campament o en una determinada empresa d'animacions i fer les pràctiques i la seva memòria de pràctiques i que l'escola que impartís la formació t'homologue i te doni aquest títol. Aleshores, tota aquesta part teòrica no valdria de res si no fas les pràctiques en el període de temps que se te deixa. Aleshores, si se passara més temps, caducaria. Entonces, no pots fer el curs en menys anys perquè si no, sí o sí, se te caducaria sense poder fer les pràctiques. Mm. Però estem parlant al voltant dels 16 anys.
No, li pregunta vostè perquè vostè pot dir-lo en coneixement de causa.
Sí, completament. Jo vaig fer aquest curs ja farà uns anys. Vull recordar que post-Covid, és que això del Covid pareix que mos
sí, balla
un poc.
Sí, era un antes i un després.
Mos balla un poc les xifres. És més, en la particularitat que determinada formació d'aixe bloc teòric que diem no se podia impartir per les mesures de seguretat que encara teníem, perquè, per exemple, un dels apartats d'aixa formació, per exemple, és pintacares, i els pintacares en aquell moment no se podien fer pel contacte amb les persones, per les distàncies, doncs va ser algo també peculiar. Però sí, ho dic en coneixement de causa, encara que la normativa se va adaptant als nous temps i estic segur que no és exactament igual que en el moment que jo vaig fer aquesta formació, però he vist reflectit el resultat d'haver tingut aquesta titulació. He estat treballant diversos estius com a monitor en campaments i en escoletes d'estiu, tant així a Vila-real com a la localitat veïna de Vilavella. Després he estat fent extraescolars en molts dels col·les d'ací de Vila-real i és molt positiu perquè al final és el que comentàvem abans, una ferramenta per a que els joves puguen treballar, puguen tindre recursos econòmics i no siguen a voltes tan dependents econòmicament dels pares. I també és bona com a formació complementària a tot aquell que està estudiant algo més específic, algun grau universitari, alguna formació professional centrada en xiquets, que sempre va bé tindre aquest tipus de cursos. És més, hi ha altres cursos que també oferim que són també relacionats amb això, com pot ser el curs de monitor de menjador escolar o inclús el de monitor d'activitats, però ja diguem més centrat en situacions especials. El de monitor de temps lliure seria més genèric i este és més específic. I bé, crec que tractem de buscar des de l'espai jove un poc aquesta formació integral i complementària als més joves de la nostra ciutat.
Ara estaran preguntant-se, i aquests cursos quan s'anuncien? De quina manera es fan arribar a nosaltres que existissin?
Bé, nosaltres des de les xarxes de l'espai jove fem publicació de tots els cursos i de tota l'oferta que va sorgint. Després també el propi ajuntament en les xarxes oficials, en la web oficial de l'ajuntament fa promoció i en algunes ocasions, quan hem considerat que són cursos nous i que poden ser de gran interès i tal volta que no es podria cobrir el cupo si no se fa la difusió necessària, pues també recorriríem a mitjos com vostès que donen veu i que fan que puguen arribar a més llocs. Cursos com el de monitor de temps lliure només es promocionen en xarxes pel fet de que com la quota diguem és més limitada, no fa falta eixir a buscar perquè generalment sempre queden coberts. però ja els dic que tota la formació que llancem, sobretot especialitzada per als joves, ho solen fer a través de xarxes socials pel fet de que és una realitat palpable, que les xarxes socials són cada vegada més pues, i sa manera de connectar amb la gent jove, i estic segur que encara que molts també llegiran el periòdic, si llances la nota de premsa no va tindre el mateix impacte que té si llances una publicació a les xarxes socials. I després també tenim el nostre grup de corresponsals juvenils que han vingut alguna vegada així a contar projectes i que treballen com a un altaveu entre els joves dins dels seus instituts, als que nosaltres es passem la informació de tot allò que tenim programat, i ells en les seues classes, en els seus instituts, pues fan això de boca a boca, que sempre ha sigut el més efectiu en esta vida, i els conten a tots les ofertes i les oportunitats que tenen.
Sí, jo, per exemple, mentre estava parlant amb vostè, em he anat a l'Espai Jove, no? I he vist curs de monitora de menjador escolar. I se fa entre el 25 i el 29 d'agost.
Sí.
A voltes no hi ha tant per a la gent jove, sinó com per a...
No, està obert a gent
clar,
més major.
Clar.
Nosaltres l'oferim com a Espai Jove pel que diem abans, perquè és una formació, entre cometes, prou senzilla, que no ocupa massa temps i que és molt positiva, sobretot per a la gent jove. Però jo també tinc aquesta formació...
Però quanta gent, clar, n'hi ha que està en aquest moment de reciclatge...
Completament.
I que, bueno, no mai... Això ja anava a dir. Ha de ser jove.
Sí, sí, això li anava a dir. I jo quan vaig fer este curs de federades més joves, i n'hi havia gent, pues, com vostè diu, que s'estava reciclant o que buscava una feina que s'adaptara a altres necessitats vitals que tenia i que no fora una càrrega horària tan gran, i fan este curs que és molt positiu. I el fet de tindre-la ahí localitzada a finals de l'estiu és perquè esta gent... començarà a treballar al mes de setembre, quan començaran el curs i començarà l'activitat de les escoles. Aleshores es donar-los la ferramenta justet abans del punt d'inici, que serà possiblement quan presenten. Jo tinc aquesta titulació i serà molt més fàcil trobar feina que una vegada ja arrencat el curs.
Pues per això li dic, Javi, jo per exemple, que ja no sóc jove, a lo millor pues per què no? Un curs de monitor, la gent de la meva edat, que, bueno, per lo que siga ja, pues la tasca que tenia que fer, pues ja no la fa, té la gent ja més gran al seu voltant, però no se li ocorre entrar a l'Espai Jove, per què? Perquè com que ja te veus que no, pues bueno, és una bona forma de veure-ho. Del 25 al 29 d'agost.
Completament. I al final és que tenim les portes obertes a qualsevol.
Clar.
I ja li diria que en molts pocs cursos hi ha una limitació per l'edat. Realment nosaltres oferim formació i volem que la gent es forme. Igual es pot formar en monitor d'activitats de temps lliure un xicuelo de 18 anys que una persona de 40. És més, jo sempre parlo de formació complementària, inclús de solució per a trobar feina en períodes estivals o per a compaginar-la en algo major, però també estem parlant que aquests cursos poden servir com a trobar la vocació d'algú, perquè això sempre és un debat que pareix que està damunt la taula, el fet de que els monitors només poden ser joves i de més, i després veus qui imparteix aquests cursos i que van ser monitors joves, però que
claro,
han continuat i són gent major, i dius, tenen més vitalitat que alguns joves
sí,
que podrien entrar a treballar, i veus que també és una vocació, no només és una activitat complementària, sinó que pot ser el teu dia a dia i pot ser la teua vida. I al final, el que tu dius, si ara volgueres fer aquest curs i el feres, pues perfecte, perquè pot servir per a moltes coses en la teua vida. No només per a treballar o per a dedicar-lo a això, al món laboral, sinó per al teu dia a dia, per a jugar en els teus fills, per a jugar en els nebots,
que
te dona moltes ferramentes i moltes habilitats, i després que també t'ajuda a conèixer a molta gent en aquest curs, que després se fan molt bones amistats, i l'altre dia teníem l'exemple clar. Jo vaig entrar a fer aquesta cloenda, aquesta despedida, aquest comiat, i vaig veure gent pues, que ja coneixes del poble, però que diuen, mira, conegut a esta persona i tal, i això també és lo positiu, crear sinergies i que la gent entre tots pues, valore la formació, però que també disfrute d'aquesta formació.
Clar, per això deia jo, en aquestes edats, és a dir, tu imagina't, no, una dona que ha decidit, o un home que ha decidit quedar-se en casa i criar els fills. Bueno, doncs ja es té grans, aquesta experiència que té en quant a haver passat en la vida real a ser, a estar en un menjador, a donar de menjar als menuts, i les mares que, bueno, que se dediquen a la seva professió, que són mares joves i que moltes vegades, una quan és mare jove, pues té un poc de sentiment de culpa quan se té que tornar a la feina. I pensar, tens una mamà dins d'un menjador que ella ja ha tingut la sobreesperància i que se recicla i que tu te sents tan tranquil·la de que...
Sí, sí,
per això l'espai jove de Vila-real té que ser un espai per a tots i per a totes.
Completament. I tenim les portes obertes per a tot aquell que vulgui vindre, informar-se i simplement això, també donar-vos les gràcies perquè és important a voltes fer aquestes reflexions.
Clar, vos les fem en directe, Javi.
Sí, sí, completament. I convidar-los una vegada més a que vinguin a l'Espai Jove, que mos contacten per xarxes socials, els joves, els no tan joves, les xarxes ja són cosa de tots.
I la que no vulga per xarxes, allí està obert i allí hi ha una persona que ens pot atendre i que ens pot explicar tot. Jo he anat directament a per un carnet jove i jo dic, jo me vaig centrar i veure què n'hi ha i què és el que tinc dins
sí,
de l'Espai Jove.
Això també és important, som centre d'informació juvenil, emitim els carnets joves, que això sí que estan acotats per edat, però que per als joves que ens escolten, i alguns no tan joves, perquè la veritat que abarca un rango d'edat prou ample, que vinguen, que se'l traguen si estan dins d'aquest rango d'edat i que els serveix per a molts descomptes, per a moltes coses, inclús ara que parlàvem de campaments, sí. Doncs t'ajuda, bueno, el carnet t'autoritza a ser alberguista internacional i pots sol·licitar espai en albergues de tota Europa que estan dintre d'aquesta xarxa, o sigui que també és algo positiu.
I que a més el funcionarà que està dins de l'Espai Jove és meravellós.
Sí.
S'acopla, t'atén, mira, que no puc, bueno, pues ho posem a un altre moment perquè quan antes pugues tindre tota la paperassa que tant costa a voltes, bueno, pues allí són fenomenals,
tractem,
Javi, jo
tractem de donar el millor servei que podem també dins de, pues, de les ferramentes que tenim, i és cert que, per exemple, respecte a la tramitació del carnet jove, s'ha lluitat i s'ha treballat i ara són moltes més les facilitats que n'hi han per tal de tramitar-lo i emetre al moment de manera gratuïta, que això també s'ha de recalcar. Quan fa ja uns anys que se va decidir que fora gratuït, perquè al final estem parlant que és per als joves i per a que tinguin descomptes i ajudes, i hem de tractar, pues, de facilitar al màxim i que pugui arribar a qualsevol persona.
Pues Javi López, regidor de Congressos i també de Joventut, gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots aquells que ens escolten.
Me cuesta ver si tú no miras por mí, aunque por dentro esté riendo. Voy a gritar si tú no quieres venir. Me aburre todo en lo que pienso, porque pienso en el futuro. Pienso en el futuro y veo el cielo frente a un puente.
últims dies per a renovar el teu abonament del Villarreal, fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es. Sabor a Champions. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Campanya d'abonaments del Villarreal. Últims dies de renovació. Recorda, fins a este dissabte 12 de juliol.
L'Ajuntament de Villarreal informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Jack té tanta sort que guanya la partida. Rose buscant l'amor com una fugitiva. Van a Nova York, volen canviar de vida. Busquen el seu port, tancar-se la ferida. No entenem per què allà enmig de l'Atlàntic creuen iceberg i no els sembla romàntic. I ara què farem? Pregunta Rosa y aquí, ¿crees que marcharemos? Hauríem de ser ràpids. Y mientras tan requiem final, l'orquestra acaba d'arribar. No man, no cry, we will survive.
Un mal día, más a fort de la tempesta.
Miren, i l'Ajuntament de Betxí ha reconegut este dijous el mèrit esportiu d'Irene Felip, una jove gimnasta i tan jove que té 11 anyets i que s'ha proclamat campiona d'Espanya a la categoria base 6. Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, bon dia.
Hola, Susana, molt bon dia.
Jolín, quin honor, eh?
Pues sí. Pues sí, la veritat és que el poble de Betxí no pot estar més orgullós, no?, de tindre una campiona d'Espanya en la seva categoria en base amb uns anyets que té Irene.
I no sols ella, sinó també se poden sentir orgulloses per altres estrelles que brillen també a Betxí, no?
Ai, sí, és perquè, bé, el club de gimnàstica de Betxí, la veritat és que tenim un nivell altíssim amb totes les xiquetes que hi ha, i com no, pues, ara en Saleal també, que va ser tercera en barra i segona en salt, i té 12 anyets, i Adriana Carda, que va ser tercera en sol, també amb 10 anyets, també, o sigui, podem estar molt contents i molt orgullosos, no?, dels nostres esportistes joves del municipi.
Uh-huh. Alcaldessa, què els posen al seu abast? És a dir, pot dir que la població de Betxí els facilita esta tasca?
Sí, jo crec que sí, l'Ajuntament estem ahí sempre per recolzar, per a que puguen tindre un lloc on entrenar, no llavors amb la gimnàstica rítmica, no?, sinó en quasi tots els esports que a Betxí tenim. La veritat és que sempre anem de la mà amb totes les entitats, intentem any rere any, pues, poder millorar, no?, poder millorar, i perquè resultats puguen arribar, no?, a través del seu esforç, no?, del seu treball, i nosaltres sempre estarem ahí, pues, per recolzar-los.
Uh-huh. I quan, clar, imagine, no?, en una població com Vesta, quasi tot el món es coneix.
Així és. De fet, bueno, a Irene la conec, als seus pares es conec, als seus avis, i també hi ha que dir que Irene, pues, per sort, sa mare ja en el seu dia era una gran gimnasta del club de Betxí, i ha seguit els passos de sa mare, jo crec que inclús la superarà, i ho estem veient, no?, ho estem veient, que jo crec que li queda un futur magnífic a Irene, i no ja van a Irene, sinó crec que a moltes de les nostres xiquetes del club esportiu, no?, que el camí que estan fent és magnífic, podem estar molt orgullosos de la feina ben feta.
I quan l'alcaldessa bueno, va a dir-los, per exemple, en este cas, era la campiona, Irene Felip, has de signar el llibre del poble, ella com rep la notícia?
Pues la veritat és que se va ficar molt contenta, va vindre de més amb el trofeu perquè volia ensenyar-nos el trofeu, ens va ensenyar el trofeu, estava molt contenta perquè, a més, l'any passat va quedar tercera, va estar a no res de ser campiona, i això estava un poquet disgustant i sentit. Enguany ho ha aconseguit, entonces, pues, l'alegria va ser màxima, i de fet li vaig comentar, tens que preparar-te algo per a escriure el llibre d'honor, i els pares quan van vindre em van dir, no sabem què va escriure, però s'ho ha estat preparant per a escriure i deixar escrit, perquè li vaig dir que això ja és per a sempre, dic que eres ja una persona molt important al nostre municipi, perquè no tot el món arriba a ser campió, no?, en les seues categories, i la veritat és que va vindre ja inclús amb el seu text escrit per a que es quedara reflectit al nostre llibre d'honor, així que molt, molt contenta, i jo crec que tots estem molt, molt orgullosos d'ella.
I suposo que a més ha sigut, s'ha parlat tant de Irene, com també, com no, d'Adriana i també d'Arantxa, en tots els puestos, en tots els llocs, en les cafeteries, en els supermercats, a les cases, el veïnat, clar, s'ha compartit, han estat a tots l'ha tocat un poc, no?, el premit.
Pues sí, la veritat és que sí, tenim la campeona, però és que inclús n'hi ha més xiquetes del club que han anat a competir, no?, a aquest campeona nacional, i, bueno, si no ens han emportat un segon, un tercer, també tenim molts quarts i quins premis en altres categories. O sigui, que podem estar molt, molt, molt orgullosos del campionat que es va celebrar al COI de l'1 al 5 de juliol amb tot el club de gimnasta de Betxí. La veritat és que jo crec que tenim un relleu internacional deportiu a Betxí molt, molt, molt gran, Susana.
Si parlem de la ciutat i de lo que... jo què sé, de la satisfacció que li poden donar, no?, com a alcaldessa, podem parlar de coses com l'esport, coses com la tradició també, perquè clar, que una població com esta tinga, pues, no sé, el campionat de motocultors, que això ja és la pera, no? Que no se pot imaginar ningú, però coses com aquestes.
Sí, és, jo crec que ens podem sentir molt orgullosos en la població que tenim, perquè veig, jo sempre dic que som grans, però en veritat no som tan i tan grans, no? Parlem que som 5.700 habitants i Buigam o no Buigam és un poble menudet. Per tant, jo crec que és un orgull i, a més, que vinguin generacions any rere any demostrant les capacitats que tenen, que el deport forma part del nostre dia a dia, dels veïns i les veïnes de Betxí. De fet, ara fa també 15 dies vam rebre el campió d'Espanya per parelles de frontó, sí. Un jove també de 23 anys, Roberto Bànica, també amb 23 anys, campió d'Espanya de frontó per parelles. O sigui, jo crec que Betxí els últims anys s'ha esforçat molt en el deport, gràcies a totes les institucions, a tots els deports que se practiquen a Betxí, i estem en un nivell, la veritat, que molt bo per al nostre municipi.
Uh-huh. Alcaldessa, estem també, molt pendents també d'esta nova llei del reciclament. És a dir, com adaptarà esta llei l'alcaldessa a Betxí?
Pues mira, la llei, nosaltres ja hem passat els rebuts a Betxí, pues, com en el 90% dels municipis, bueno, no, en el 100% dels municipis de més de 5.000 habitants ha pujat, perquè així és, la llei ens diu que els contribuents són els que tenen que pagar, els ajuntaments no poden pagar ni un euro, no, del tema de reciclatge. A Betxí ja s'han executat els pagaments i pues, estem intentant fer-ho de la millor forma possible. De fet, tenim una persona, un educador que va tots els dimecres a de les hores del mercat, de 9 a 2, està al mercat, per això, explicant a la gent com s'ha de fer el reciclatge, com, què n'hi ha que fer, no?, per intentar reduir totes les deixalles, que sàpiguen on té que anar cada coseta, en cada contenedor, i seguirem treballant, no?, anem a seguir treballant, apostant pues, per el reciclatge, per a que la gent se consciencie, i això va de tots, això va, hem d'anar tots de la mà, això va de que tots anem pel camí, no?, de reciclar, i sí o sí ens hem d'adaptar a la llei, i és que no en tenim altra, Susana. Si volem que aquest planeta ens dure per molts anys, tenim que tirar endavant i reciclar.
Jo li diria això perquè la gent menuda, o no tan menuda, també els adolescents, estan molt conscienciats en aquest tema, però jo crec que la gent més gran, a la que no ens van ensenyar que havíem de respectar el planeta, ens costa una miqueta acceptar que hem de deixar un bon llegat als menuts.
Així és. Per això nosaltres la primera cosa que s'ha intentat fer des de l'Ajuntament és que l'educador vagi al mercat, perquè els dimecres de mercat és quan la gent més gran va, no? Vaig primer a aquest àmbit, no, d'edat, a aquesta gent que potser sempre li pot costar més, que s'ensenyi, que s'expliqui per què, i després sí que passarem també pues, a les escoles, als instituts, seguirem fent campanyes i bueno, estarem segur que tot l'any treballant amb aquest educador i pues, bé, actuarem allà on creguem que és més necessari, no?, que tinga que estar. De moment, com tu has dit, pues, la gent, per això, és adolescent i la gent jove és més conscient, no?, del tema de reciclar. La gent major no, per tant, pues, lo que s'ha volgut és començar, no?, per aquest àmbit de gent de major edat, diguem-ho així, i per tant els dimecres al mercat, pues, de moment, estan l'educador, no?, per explicar, ajudar, conscienciar, i que la gent entenga la necessitat, no?, de cuidar el planeta on vivim.
Sí, a mi a voltes ens fa reflexionar, perquè quan jo era menuda els danones els tornàvem en l'envase de cristall.
Jo crec que, Susana, hem de tornar
clar,
a això.
Clar. És a dir, jo considero que els meus i ells han sigut persones molt respectuoses en el planeta i que a partir dels meus pares encara, però nosaltres, a la gent de la meva generació, ens van fer un desastre, no?, perquè ens van dir que allò de agarrar qualsevol cosa i tirar-la era que ja érem una societat avançada, i lo que estàvem fent en nosaltres és, pues això, desbocant una quantitat de brutícia i de deixalles que no se poden reciclar o que diuen que no se tenien que reciclar. I això m'ha costat molta feina a mi mateixa dir-me que no és així a mi, jo me poso com a la major culpable. I per tant, jo necessite...
Tots tenim algo de culpeta, Susana.
I ese curs de reciclament ho necessite jo, perquè t'he de dir que la meva filla no. La meva filla a mi és a la que me recicla i em diu, mamà, no, això és paper i cartó, això és l'orgànic i allò ho tenim que reciclar. I com és possible que no es fem adults? Nosaltres, els que som adults, necessitem que mos tornen a explicar-ho tot, alcaldessa.
Pues sí, la veritat és que tenim ahí una època,
sí.
No? Que en Espanya no sé el que va passar, no? Perquè jo no ho he viscut. Jo sí que ja m'he criat ja en una altra conscienciació molt diferent, molt més respetuosa, no tan a millor com els joves d'avui en dia. És veritat que a voltes ens fa falta reciclar més. Per exemple, la gent de la moda encara ens costa.
Sí.
Però sí que és veritat que ho veig en gent a millor, pues, més propera a l'edat dels meus pares, no?
Clar,
que
clar.
No tenen aquesta consciència. I com tu bé dius, la gent gran, a mi m'ho recorden, a mi m'ho conten, que la llet, passaven la llet en les botelles de vidre.
Claro, claro.
Sí, se reprofitaven, se reomplien. Jo crec que tenim que anar, pues, a ese model, no? N'hi haurà que tornar, no? Perquè si en aquella època els nostres avantpassats no ho van fer tan malament en ese sentit, igual n'hi ha que fixar-se ells com ho feien per reeducar-nos tots, no? I conscienciar-nos. Costarà, jo crec que costarà, perquè no estem acostumbrats a la nostra societat, no està tan avançada i acostumbrada a aquest reciclatge com en altres països. Jo, per exemple, sí que he vist.
En tots. És que no hi ha ningú, ningú altre país que es considere que es vol mitjanament i que se maltrate tirant-se la basura damunt. I quan te dones compte que comences tu a separar les coses... com és possible que d'orgànic en facis tan poc i que de plàstics i de envasos fas el cabàs que fas? És que és increïble, alcaldessa.
El 90% dels aliments o de les coses que portem, per no dir el 99%, van amb plàstics, amb cartró, amb paper, i això és el que més perjudica, no, a les deixalles quan tirem el fem.
Estem rodejats de microplàstics, en l'aigua se filtren els microplàstics. Carai, seria tan fàcil com conscienciar-nos i començar. No cal anar molt lluny. És que n'hi havia hasta ueres per anar per els ous.
Sí.
O simplement que tu compres una vegada els ous i te guardes el recipient i ja està. No ho sé, és que és tan fàcil com i a més, en aquest procés de reeducació, el nivell d'estrès de cada persona li va baixant. Jo ho comprovo per mi, jo me poso jo i pense, uf, el fet de recordar-me d'agarrar els plastiquets per anar a per altres coses, jo li dono l'enhorabona que hagin contratat a un educador ambiental i que se preocupe d'estar aquests dies de mercat, sí, i explicamos, sí, les coses.
És necessari, Susana, crec que és necessari. Uh-huh. És necessari i jo crec que la gent que començarà a donar-se compte de quin futur volem deixar a la gent, no?, que ve darrere de nosaltres, quin planeta volem deixar i què volem fer, no?, d'aquest planeta, com volem que siga la nostra vida.
Clar.
Perquè això també empitjora la qualitat nostra de vida, vulguem o no vulguem, dia a dia, cada vegada s'empitjora més el nostre planeta. Mm. Per tant, aquesta conscienciació n'hi ha que fer-la. A voltes costa molt, jo sé que costa molt, molta gent sé que se tancarà molt en banda i li costarà molt.
Hasta que ho prove.
Jo crec que poquet a poquet es podrà fer. Jo, per exemple, un exemple clar el pose amb les bosses quan vas al súper.
Claro.
Abans, cada vegada que anàvem era una bossa, mm-hmm, una bossa que te donaven.
Mm-hmm.
I avui en dia és veritat que quan vas encara n'hi ha gent que potser se la deixa en casa, però te dones compte que la gran majoria ja s'ha acostumbrat a portar de les bosses,
sí,
reciclades, uh-huh, de casa per anar al súper. Ha costat anys i seguim en el camí, però jo crec que si anem tots de la mà, perquè això no ja van d'un ajuntament o d'una institució, això som tots, tenim que anar tota la societat uh-huh, de la mà per conscienciar-nos i tirar endavant, perquè és un problema molt greu el que tenim al nostre planeta.
Però és revertible, alcaldessa, i per tant, des de les institucions,
sí,
tenen l'obligació de per més que es pese, ja sé que a lo millor electoralment pues n'hi ha gent que està en contra, n'hi ha gent que aprofita i sa situació pues per a guanyar vots o coses d'estes, però hem de ser conscients, eh?
Sí, perquè això no, jo sempre ho estic dient des del primer dia, això no va de colors o de partit polític que governe, perquè així dona igual el poble qui governe, perquè tots els de més de 5.000 habitants, governe qui governe, sí o sí, ha tingut que pujar les taxes per el tema del reciclatge, perquè no han fet bé els deures. És d'aixina, Susana. Entonces, això, pues, jo espero que a partir d'ara tots comencem a fer bé els deures.
Pues, alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos atès i l'enhorabona a aquestes tres xiquetes meravelloses per aquesta tasca que han fet i posar el nom de la ciutat de Betxí en valor. Gràcies.
Moltes gràcies, Susana.
Tancar-se la ferida, no entenem per què. Allà enmig de l'Atlàntic creuen iceberg i no és semblar romàntic, i ara què farem? Pregunta Rosa i aquí crec que marxarem. Hauríem de ser ràpids i mentrestant trequi en final. L'orquestra acaba d'arribar. No man, no cry, we will survive. Meravellós xelista, tan amic de Fred. El millor pianista, no es van atrevir. Fins a l'última peça, res es va prohibir. Besar-se amb la tendresa que van amagar quasi tota la vida, el seu últim ball. Ningú el se llevaria protagonitzant la més bonica història que mai s'ha contat i que ningú recorda.
Ustedes esta noche.
Y mientras tan trek en final, la orquesta acaba de arribar. No man, no cry, we will survive.
Everything's gonna be alright.
Un mal día, más a falta la tempesta. Y una vida que se apaga entre la festa. Una triste historia que siempre recorda. Que la música no para, fins que la
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vilarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Viu l'estiu al Termet. La Regidoria de Cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen.
Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Vila-real. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Gotelli.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar. El que més m'agrada,
jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Gotelli.
I la FE aplica a Mèxic la primera crioablació percutània en Espanya per a tractar el dolor d'endometries extrapèlvics. Escoltem de què estem parlant i ho escoltarem de la mà d'Irene Juárez. Ella és especialista en ginecologia en la unitat d'endometriosis de la FE.
La endometriosis de pared abdominal es una forma, aunque poco frecuente, cada vez más reconocida de endometriosis extragenital, asociada principalmente a cicatrices quirúrgicas previas, sobre todo las cesáreas. Tradicionalmente, el manejo ha sido quirúrgico, haciendo resecciones amplias y muchas veces requiriendo la colocación de mallas posteriormente, y eso se puede asociar a complicaciones posoperatorias como dolor crónico o hernias incisionales. Por eso, el manejo conjunto con radiología intervencionista mediante crioablación de estas lesiones nos ha permitido un manejo mucho más conservador y obteniendo buenos resultados.
9 pacients s'han somès a esta tècnica pionera en Espanya i és el jefe de servei radiològic de l'Hospital de la Fe, José Joaquín Martínez, qui mos explica esta tècnica nova.
La tècnica entra dentro del grupo de las técnicas que denominamos ablativas, que es decir, que lo que hacen es que o queman o congelan los tumores. Y el gran avance que ha experimentado la radiología intervencionista es que de ser una técnica paliativa en última línea, ahora es una técnica que cura este tipo de tumores con una mínima incisión y con una mínima invasividad.
I també Raúl García, que és especialista en radiologia vascular i intervencionista de la FE, ens parla d'esta primera volta de tècniques conjuntes.
Las unidades de radiología vascular e intervencionista y la unidad de endometriosis del Hospital La FE han realizado el tratamiento por primera vez en España de crioablación de mujeres con endometriomas de pared abdominal. Esta técnica permite ser una alternativa eficaz en pacientes con este tipo de patología. Permite un tratamiento mínimamente invasivo con una recuperación precoz en las pacientes tratadas y con la aplicación de anestesia local.
I la portaveu de serveis socials del Grup Popular a les Corts, Elena Bastidas, ha assenyalat que el sistema d'atenció a la dependència ha alcançat un nou màxim històric. 175.488 persones ateses, 7.059 més que el tancament del 2024. Estes són les xifres reals de persones. Perdó. Què s'estan atenent?
Parlamentario Popular, queremos poner en valor el récord de personas atendidas, incluidas dentro del sistema de atención a la dependencia, con más de 175.500 personas. A estos datos, en sí mismo positivos, queremos también añadirle la reducción de la lista de espera en el primer semestre de 2025 del 11,35%. Unos datos, un sacrificio que está realizando en materia económica, en materia presupuestaria, el Gobierno de la Generalitat, el Consejo de Carlos Mazón, prácticamente en solitario, ya que el Gobierno de España, con una financiación en torno al 20%, se encuentra muy lejos de su obligación legal de financiar la atención de la dependencia con el 50%, y además añadimos una deuda acumulada en este sentido de casi 4.000 millones de euros, que es una deuda que se le debe a todos los dependientes, a todos los vulnerables valencianos, por parte del Gobierno Socialista de España.
I la Diputació Provincial de Castelló reforça la protecció, la provisió turística de la Festa del Rotllo de l'Alcora amb el seu suport per aconseguir...
És una celebració profundament arrelada a la tradició i la identitat de l'Alcora. Unís generacions, omplís carrers del sol, cultura i identitat i reflectís la riquesa del patrimoni cultural de la nostra província. Per això, des de la Diputació de Castelló anem a mostrar tot el nostre suport a la iniciativa presentada per l'Ajuntament de l'Alcora per a aquesta celebració, que és orgull provincial, tinga el reconeixement que mereix i siga declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic.
I també la Diputació de Castelló dinamitza i enriqueix l'activitat cultural a la província amb més de 370 activitats durant l'estiu perquè la cultura es visca i es senta en el conjunt del territori. Escoltem.
La cultura és un dels pilars fonamentals del desenvolupament dels nostres pobles i el nostre desig és que tots tinguin l'oportunitat de gaudir d'una bona oferta, una oferta de qualitat variada i pensada per a tots els públics. Per això, des de la Diputació, dinamitzem i enriquim l'activitat cultural a la província durant l'estiu amb més de 370 activitats perquè la cultura es puga viure i es puga sentir en el conjunt del territori. Diputació Escena, les trobades de bandes, el Festival de Música Antiga i Barroca, el cinema d'estiu, els parcs infantils, la pirotècnia, són algunes de les activitats programades i totes elles contribueixen de manera significativa a enriquir la cultura del conjunt de la província.
Últims dies per a renovar el teu abonament del Villarreal, fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es. Sabor a Champions. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Campanya d'abonaments del Villarreal. Últims dies de renovació. Recorda, fins a este dissabte 12 de juliol.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
El Mercat Central de Vila-real, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Vila-real, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Víctor, avui ja hem vist les primeres declaracions, no?
Sí, ahir vam veure el primer entrenament a porta oberta, que la veritat la gent va... va respondre moltíssim, sobretot, com dic jo, els més peques de la casa, que s'ho van passar pipa, perquè pràcticament tots se'n van endur alguna firmeta o alguna foto, i avui ha sigut la presentació de Moleiro, Déu dels Nous.
Teniu declaracions?
Sí, sí, el podem escoltar, si voleu.
Buenos días, estamos aquí para presentar a Alberto Moleiro, jugador que, bueno, es de sobra conocido por todos, juega en la Liga Española. Nosotros es un jugador que seguimos desde hace bastantes años, desde casi que era juvenil. Siempre ha sido un jugador de nuestro agrado y, bueno, este año se ha dado la posibilidad de firmarlo y estamos encantados. Estamos convencidos que ya es un jugador, ya es una realidad, ya ha jugado en Primera División a un gran nivel y que con nosotros va a seguir creciendo y se va a convertir en un referente del fútbol español, y convencidos que nos va a ayudar mucho en este año y en los años sucesivos. Estamos encantados de tenerte y bienvenido, Alberto, y aquí lo tenéis para cualquier duda.
Bueno, antes que nada, darle las gracias a Fernando, a Miguel Ángel, por esta oportunidad, porque estoy muy contento aquí. Tengo muchas ganas de esta temporada. Vengo con mucha hambre, con muchas ganas de jugar todo lo posible, de aportar mi fútbol, de jugar, de aportar todo lo que sea para el bien del equipo y bueno, que sepan que estoy con muchas ganas de empezar ya y muy contento de estar aquí. Pues bastante buena, la verdad. Lo poco que he visto, se ve una familia, tanto dentro como fuera del campo, todos muy, muy acogedor, muy... parece que estoy en casa y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Es un club muy importante que siempre está luchando por lo más alto, le compite a todos los equipos y bueno, como dije antes, estoy muy contento de estar aquí. El club es una maravilla y espero que siga siendo así.
¿Conoces a algunos compañeros? En algunos concretos, pues muchísimos lo conoces. ¿Qué te han dicho del club? ¿Qué te han dicho de la entidad?
Bueno, que es un club maravilloso, que voy a disfrutar mucho aquí, que me van a apretar, pero bueno, eso a mí me gusta, entonces voy a disfrutar seguro mucho. Conozco a varios jugadores que, por ejemplo, con Sergi Cardona he compartido ya vestuario y me ha hablado muy bien del club, que está muy contento de también tenerme ahí con él y bueno, a disfrutar este año.
Alberto, ¿en qué posición te sientes más cómodo? Así pegado a la banda, cerquita del área, pero por fuera, ¿en qué posición te gusta más jugar?
Me gusta jugar. Dentro del campo yo me siento cómodo en todas las posiciones, pero sí es verdad que más cómodo, pues bueno, desde el perfil izquierdo o de segundo punta, pues son mis posiciones que yo creo que puedo aportar más al equipo. Pero bueno, todo lo que sea dentro del verde, pues yo estoy contento.
Alberto, bueno, lo ha dicho Fernando, que hace años ya que te siguen, pero justo se da el fichaje ahora que se ha ido Alex Baena. No sé, ¿tienes algún tipo de presión añadida el que se te pueda comparar o esperar que seas el sustituto de Baena?
No, yo no vengo a sustituir a nadie. Y al final vengo a aportar lo mío. Alex Baena es un gran jugador que ha aportado mucho a este club. Es un referente porque la manera que juega... me identifico con él, tenemos características parecidas, pero al final él es él y yo soy yo, tenemos distintas personalidades, yo vengo a apartar lo mío y yo creo que también lo mío pues le va a servir mucho al club.
Alberto, estuviste a punto de venir en enero, el pasado verano rechazaste, eres uno de esos privilegiados que te permites el lujo de rechazar ofertas de Oriente Medio, ¿qué es lo que te hace? Y tú siempre querías Villarreal, según contaron desde Las Palmas. Tú al club la orden era yo quiero jugar en el Villarreal. ¿Por qué ese... Por la proyección que ves, porque ves que los jugadores jóvenes tienen oportunidades, porque ves que es un club que gana títulos? Explícanos un poquito los porqués.
Bueno, al final el Villarreal, aparte de que tanto los jugadores que están dentro del vestuario que conozco, gente externa del club, que me han hablado muy bien de él, también es un club que siempre está en lo más alto, siempre está luchando por Europa, por ganarle a equipos grandes, por siempre ser ganador y bueno, es un equipo que yo creo que me viene muy bien para seguir creciendo, para aportar todo lo que tengo y yo creo que va a ser así.
Buenas, Alberto. Llegas al club entrando por la puerta grande. Eres uno de los traspasos más caros de la historia del club. ¿Esto te afecta en alguna forma? Gracias.
No, o sea, al contrario, me llena de orgullo saber esa información, no la sabía y bueno, le devolveré la confianza al club pues, y a los compañeros y al staff pues en el campo con mi fútbol y bueno, pero no, ninguna presión, todo lo contrario.
Hola Alberto, bienvenido. Bueno, ¿qué objetivos se marcas en el Villarreal y a la afición qué le dirías? Ya supera la cifra de 10.000 abonados, una temporada ilusionante. ¿Qué le dirías a mí de la afición? Gracias.
Bueno, al final es un club ganador y yo creo que aspiramos a ganar todos los partidos posibles y bueno, a la afición pues animarle a que vengan al estadio, que se abonen, que seguro que va a ser una temporada apasionante, van a disfrutar mucho y de un buen fútbol y de grandes partidos.
Buenas Alberto, bienvenido. ¿Qué conocías del club antes de llegar y cuál es tu visión del equipo?
Bueno, antes de llegar conocía que era un club que aspira a lo más alto, un club grande. Yo cuando escuchaba Villarreal, para mí era un equipo grande. O sea, al final Villarreal es un gran equipo y bueno, me han hablado maravillas, como he dicho antes, de este club y bueno, muy contento de estar aquí y de aportar todo lo posible.
¿Qué tal, Alberto? Este va a ser tu tercer año en Primera División. ¿Qué supone para ti dar ese salto de calidad a un equipo como el Villarreal que va a jugar Champions este año?
La verdad que es un salto sí, en mi carrera, pero bueno, mucho orgullo de estar aquí. Tengo muchas ganas de medirme ante los más grandes, de jugar con mis compañeros que son unos grandes futbolistas y yo creo que me va a beneficiar mucho en el fútbol, en el campo. Así que aportar todo lo posible y seguro que va a ser así.
Buenas, Alberto. Marcelino suele pedir también muchos sacrificios sin balón. ¿Te motiva ese desafío también de reinventarte como jugador y adaptarte también en tareas defensivas?
Sí, a mí no me cuesta defender. Yo voy lo que el equipo necesite. Me considero un jugador sacrificado en ese sentido, que hago esfuerzos, que miro más por el equipo que por mí en ese sentido y bueno, no me va a costar.
Buenas, otra vez. Aquí en Villarreal la afición es muy apasionada por el Villarreal, le gusta mucho el fútbol, pero seguro que hay alguna parte de la afición que no conoce cómo es Alberto Moleiro en el campo. ¿Cómo te definirías?
Bueno, me definiría como un jugador que le gusta asociarse con mis compañeros, me gusta ser muy vertical, aportar esa verticalidad al equipo, frescura en ataque. no sé, unos para unos, verticalidad, ser diferente, ser el jugador que aporte esa frescura arriba, me gusta bastante y me sale natural al final. Y yo creo que esta temporada seguramente va a ser así, así que eso.
Alberto, eres un jugador habitual en la Sub-21. Hablar de la absoluta son palabras mayores, o el Villarreal es alguien que te puede relanzar, porque el verano que viene hay un mundial.
Sí, es verdad.
¿Lo soñamos o no? ¿Soñamos con el mundial?
Hombre, claro, al final es un sueño que tengo desde niño, jugar un mundial. Pero bueno, sea este año, sea el siguiente, va a seguir siendo mi sueño. Al final, ese objetivo que tengo me lo voy a marcar yo solo y se va a dar si al final lo demuestro en el campo y ayuda al equipo.
Yo te quiero preguntar, porque es tu primera vez en Champions League, ¿cómo ves el año y cómo te ves a ti para jugar la Champions? ¿Estás motivado?
Sí, muy motivado. Al final es otro sueño que tengo de niño, como a todo jugador yo creo que lo tiene. Muy motivado por esta temporada, por los partidos de Champions, pero también por los partidos de Liga y de Copa, de jugar con este equipo y muy motivado por todo lo que viene.
Víctor, ¿qué te ha paregut?
Bé, a mi m'ha paregut molt bé. La veritat és que quan un jugador s'explica és molt d'agrair. I, bueno, és l'última setmana que no hi ha partit del Villarreal, perquè a partir de la setmana que ve, aunque siguen amistosos, però ja comencen a jugar partits, la veritat.
Uh-huh. Algo a afegir del que ha dit, del que hem escoltat? L'ambient que se palpava allà dins?
No, a veure, l'ambient és bo, la veritat. Sobretot d'ahir per la vesprada és que pràcticament, claro, se pot veure tan poques voltes als jugadors de prop que lo d'ahir és una cosa que s'agraeix moltíssim, que la gent puga gaudir dels seus futbolistes pràcticament i puga tocar-los. La veritat és que l'ambient està molt bé en aquest inici de temporada.
En fi, hem sentit a aquest jugador que ja tenien curiositat. La sensació que has tingut tu quan estava en la roda de premsa era positiva?
Sí, sí, la veritat és que còmodo. Hi ha altres futbolistes que tindries que veure en roda de premsa.
Però este se sentia la seva salsa,
estava,
no?
Bé, estava bé.
Bueno, pues millor, això és perquè està a gust d'haver vingut, no?
Sí.
En fi, recordem que la EMET ha advertit que serà un dia molt advers. Estima que la energía acumulada en la baixa troposfera, ojo, y el pas de la Dana provinent del noroest de la península, genera entorns favorables, sobretot on? Així, a Castelló, perquè se produisquen tempestes molt fortes des de la matinada. També ha emès un avís groc a la resta de Castelló, el litoral i el prelitoral de València, també d'Alacant, on hi ha probabilitat de ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes, però no tan intenses, que així, ojo. En aquestes zones també hi ha probabilitat de granizol i ratxes fortes de vent. L'avís groc estarà vigent des de la mitjanit fins a les 9 del dissabte, a les 9 de la nit del dissabte, amb una probabilitat d'entre el 40 i el 70%. Un escenari bastant probable, segons el Centre de Coordinacions d'Emergències, que adverteix que és difícil precisar amb exactitud les zones on se produirà major impacte. Ens aconsellen evitar els desplaçaments i no travessar zones inundables. Per tant, des d'esta casa que vos volem molt i que no volem que vos passi res i que vos quedem en casa, això, pues, mos entretinguem, tornem a sentir el programa, inclús preparem un missatge per enviar-vos el dilluns de coses que vos interessen i nosaltres vos ho averiguarem. Ja sabem que així fem una llavor d'esta investigació, totes aquelles coses que mos envieu, que a més mos encanta. I Víctor, que estarà molt pendent de portar-vos novetats el dilluns, no?
Sí, i si algú té piscina comunitària, total, bañarse igual se bañará.
Bueno, yo entre les la mitjanit, ¿vale? Fins a les 9 de la nit, a veure, sí que no són tant de rato, precaució, no? I a més, escolta, reprengueu els jocs de taula, que tampoc passa res, ¿vale? En fin, Víctor, ens despedim, no?
Hasta el dilluns.
Hasta el dilluns.